Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara resulta que descobrim que no hi havia pla previst per fer efectiva la república que es va proclamar. Ens diuen que no s'esperaven la reacció virulenta de l'Estat. Apareix a una revista un article que assegura que l'Estat tenia 300 efectius per detenir el president. Santi Vila dient que no va ordenar crear estructures d'Estat perquè no veia la jugada. Correus sortit suposadament de la bústia del secretari d'Economia en els que assegura que no hi ha res a punt. En Rufián insinuant que s'hauria de tornar a fer president en Carles Puigdemont després d'haver-lo titllat de traïdor. I el president dient des de Bèlgica que hi ha alternatives a la independència. I jo no puc evitar que se'm quedi cara d'idiota quan sento tot això. Primer perquè constato que tot plegat va ser més improvisat que no pas previst. Violència? Més de la que ha passat l'1 d'octubre? Sí. A quines represàlies ens hauríem enfrontat que no fossin ja prou greus? La gent estava disposada a deixar-hi la cara, com així va passar, i líders polítics han acabat igualment a la presó. Què significa violència extrema? L'exèrcit? I... no hauria estat de rebut que es posés tot això sobre la taula i estalviar-nos el ridícul d'anar fent performance o de proclamar coses que no tenen cap efecte? I ara, doncs, quin és el següent pas? Perquè, vist el punt en el que estem, a mi només em porta a pensar que les eleccions del 21 de desembre serviran per despertar una participació altíssima de gent partidària dels partits constitucionalistes que no es podrà contrarrestar amb la força d'una llista unitària que tingui com a missatge la implementació d'allò que es va proclamar. Perquè aquí, evidentment, cadascú fa la guerra pel seu compte. Comptat i debatut, em temo que en el millor dels casos podria quedar tot plegat bastant igual com estava, i amb el Parlament més dividit, i amb majories que es conformaran per configurar un nou govern autonòmic. Mira que era fàcil frenar a temps i estalviar-nos el ridícul. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
Esteu escoltant el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. I just per començar el programa, amb la previsió del temps, Martí Seguer, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui de nou una jornada amb fort vent de nord que seguirà bufant tot el dia, però ja perdem força cap a la tarda. Dia en conjunt assolellat i amb temperatures d'entre 13 i 6 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per mar alterada amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada i també l'avís per fort vent que pot superar els 120 km per hora. Per tant, compta amb les activitats exteriors, els desplaçaments i no us acosteu prop d'on trenquen les onades. Demà encara un dia ventós, però en conjunt assolellat.
Gràcies, Martí. Com sempre, després de la previsió del temps... en forma de sumari i en resum de titulars, us destaquem les notícies que us explicarem al llarg d'aquest informatiu d'avui.
Lluís Llach renuncia a repetir com a diputat al Parlament. El fins ara diputat de Junts pel Sí ho ha dit a través de Twitter i ha avalat que l'independentisme es presenti amb tres llistes. Amb tot, Llach era partidari d'una llista unitària on hi hagués tot l'independentisme.
El regidor de Guíxols des del carrer abandona Procés Constituent per la seva aproximació a la CUP. Jordi Lloberes prové de Procés Constituent, però Guíxols des del carrer col·labora amb Catalunya en Comú i aquí rau la seva decisió.
El ple de Palafrugell veurà aquest dijous la proposta de pressupostos pel 2018. El govern municipal planteja un augment de més d'un 30% en cultura i d'un 10% en serveis socials.
Els serveis de salut integrals del Baix Empordà programen diversos tallers sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Volen conscienciar la població i millorar l'ús dels inhaladors. Aquesta malaltia és la quarta causa de mort al món.
Galetes Tries, Té Gust, Parc de les Olors i Poma de Girona s'uneixen per crear noves varietats de neulets. Aquestes populars galetes surten ara al mercat amb tres nous sabors: menta, Maria Lluïsa i camamilla amb poma.
Sant Feliu de Guíxols encarrega 65 nous columbaris al cementiri. Això suposarà duplicar els actuals. Tot i que encara n'hi ha una vintena de lliures, els responsables municipals opten per l'ampliació a causa de l'augment de la demanda.
Novetats en la 18a edició del torneig MIC. Aquest any la inauguració es farà a Figueres i Palamós recupera les finals. El MIC 2018, cita internacional del futbol base, tindrà lloc del 28 de març a l'1 d'abril.
I tot això us ho explicarem el mateix dia en què entrevistarem l'Albert Gómez, que és el tinent d'alcalde de Palafrugell, després d'haver presentat els pressupostos municipals per l'any que ve. Comencem! I arrenquem el supermatí d'avui parlant del vent. I és que Protecció Civil ha mantingut activat el pla Ventcat aquesta nit per les fortes ratxes de vent que s'han registrat durant aquesta matinada i demà al matí a l'Empordà. Durant el dia d'ahir, els bombers van atendre 31 trucades fins les 6 de la tarda al Baix Empordà pels efectes de la ventada, Dani Cortés.
D'aquesta manera, esdevé la comarca de la demarcació de Girona on els bombers han rebut més trucades. A la Selva n'hi ha hagut 20 i a l'Alt Empordà 8. Per la seva banda, el telèfon 112 ha rebut 25 trucades fins les 6 de la tarda d'ahir al Baix Empordà arran de les ventades. I fins les 5, el Servei Meteorològic de Catalunya havia detectat vents d'entre 90 i 100 km per hora al Baix Empordà. Emergències de Catalunya ha fet una alerta anant en compte si es cremen restes vegetals perquè podrien produir incendis per culpa del fort vent. Durant el dia d'ahir, el Servei Català de Trànsit va demanar molta precaució pel vent a la C31 a Castellplatja d'Aro.
Parlant de precaució, s'hi sumen també consells. Quins són els consells de trànsit que s'han de tenir en compte per conduir quan hi ha un vent fort?
Doncs recomana subjectar el volant amb fermesa i amb les dues mans, reduir la velocitat i amb molta suavitat corregir les desviacions produïdes pels cops de vent per mantenir la trajectòria del nostre vehicle. També demana ser prudents en els avançaments i mantenir les distàncies laterals adequades amb els altres cotxes. Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o de bolcar.
Consells que sempre val la pena tenir en compte, com també val la pena tenir en compte la previsió per l'onatge, i és que Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'alerta del pla de prevenció per onatge, Dani.
Hi ha previstes onades superiors als 4 metres al Baix Empordà, sobretot al Cap de Begur. Protecció Civil recomana no accedir als punts del litoral on les onades trenquin amb força.
Hi ha, però, qui veu coses positives en què hi hagi aquesta ventada. Com és el cas, per exemple, de l'Adrià Pujol, i ens ho explica en forma de comentari.
Bon dia a tothom. Estic avui molt atent a la tramuntanada que està assotant l'Alt Empordà, el Baix Empordà. He parlat amb gent, he vist que tothom estava més o menys igual de preocupat que jo, no? I us ho volia transmetre i us volia també fer arribar un missatge de tranquil·litat. Aviam, jo no sé, estic aquí sense dormir i he enviat alguns missatges a amics meus de l'Alt Empordà, de la Bisbal, d'aquí d'allà, i tots m'han dit el mateix. Vull dir, la tramuntana està fent caure les olives, fa volar teules. He hagut de trucar al meu veí de Sant Sadurní per dir-li que la tramuntanada s'havia endut la seva antena. Un drama, vaja, un drama. Però dit això, també us volia recordar que hi ha un grup, i jo crec que és un grup molt ampli, hi ha un grup de gent del país que quan bufa la tramuntana ens agafa un què? Ens agafa una electricitat. Una mostra d'aquest grup d'amics. Hem pujat els metges a dinar ahir mateix. Feia una tramuntana que estallava les pedres, que ho feia volar tot, branques al camí, etc. Però vam pujar els metges a dinar, i la prova que hi ha un grup de gent que quan bufa la tramuntana reviu i es multiplica i eixampla l'ànima i eixampla el magí, és que van baixar del cotxe a dalt de tots els metges, eh? Penseu que allà quan bufa no et pots amagar. Vam baixar dels cotxes i vam dir: ostres, que bé que s'està quan bufa la tramuntana. Bon dia.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs ja ho sabeu, com bufi la tramuntana cap als metges a fer un tiberi. Les 8 del matí i 10 minuts.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Taula per la llibertat i la democràcia. Sota aquest nom s'han unit tots els partits del ple municipal de Torroella i les entitats sobiranistes. Segons us avancen exclusiva Ràdio Capital, la intenció és aconseguir la unitat d'acció per defensar la república i demanar l'alliberament dels presos polítics, entre els que s'hi troba la torroellenca Dolors Bassa, David Parreño.
Les seccions locals de l'Assemblea Nacional i Òmnium i els activistes del Comitè en Defensa de la República formen part d'aquest pacte. L'objectiu és que sota aquesta taula es puguin adherir altres entitats del municipi. Els partits del govern municipal format per Esquerra, UPM i l'ES i els partits de l'oposició que són el PDeCAT, la CUP i el CUET, tots ells han apartat les diferències per mobilitzar-se pels presos. La unió es farà pública aquest diumenge en motiu de l'aplec de Santa Caterina a la falda del Montgrí. Teresa Calabús, responsable de la llibreria El Cucut, llegirà un text adreçat a Dolors Bassa. La taula situarà guardioles en diferents punts de Torroella i l'Estartit per aconseguir diners per la família de Bassa i la resta dels empresonats.
I ho anunciava ahir a Twitter. Lluís Llach no es tornarà a presentar a les eleccions. El diputat de Junts pel Sí ho diu en un tuit que avala que l'independentisme es presenti amb tres llistes.
Lluís Llach ha dit en un tuit que ell només hauria anat en una llista molt i molt unitària. D'aquesta us en salveu, afegeix. El cantautor de Verges havia estat sempre un ferm defensor de la llista unitària, però ara s'encomana el fet que les enquestes podrien donar avantatge a l'independentisme si es presenten les candidatures per separat.
I el regidor de Guíxols des del carrer Jordi Lloberes ha decidit abandonar procés constituent per haver-se apropat a la CUP. Tant ell com el número 2 de la confluència municipal, Julià Castelló, provenien de procés constituent, encara que a Guíxols des del carrer també hi ha persones provinents d'Iniciativa i Esquerra Unida.
Procés constituent ha decidit en assemblea extraordinària presentar-se conjuntament amb la CUP i sumar així Albano Dante Fachin en el projecte. Guíxols des del carrer, per la seva banda, fa mesos que col·labora en el projecte de Catalunya en Comú. Per això Jordi Lloberes creu que no seria gaire coherent seguir com a regidor de Guíxols des del carrer, que està a l'entorn dels comuns, i alhora militar en un moviment que es decanta pel món cupaire. Lloberes assegura en un comunicat que la decisió electoral del grup de Teresa Forcades difereix molt dels plantejaments inicials del moviment i que al mateix temps fa impossible la seva continuïtat en el moviment.
I el supermatí d'avui, doble ració de comentari. Per tancar, precisament, el capítol dedicat a la política. I la segona veu que ens arriba aquest matí és la de l'advocat bisbalenc Marc Traité.
Vaig néixer el 1977, en democràcia, i he viscut tota la meva infantesa i adolescència en un entorn econòmic de creixement sostingut. Els meus valors i forma de pensar s'ajusten a aquest entorn. Un entorn favorable que ha propiciat que pensés que fos impossible que passessin determinats esdeveniments que he hagut de viure. El dissabte 9 de juny de 2012 vaig escoltar per la ràdio del cotxe mentre anava a IKEA com el ministre d'Economia confirmava que Espanya havia rebut un crèdit de fins a 100.000 milions d'euros de la Unió Europea. Deia que es tractava d'un crèdit més favorable que les condicions que oferia el mercat en aquell moment. No se'm va dir rescat bancari, sinó assistència financera. En la forma que vaig créixer, això no hauria d'haver passat mai. Mai hauria d'haver escoltat unes declaracions semblants per la ràdio on es confirmava que realment és possible que vagis al banc i no et tornin els teus diners. Corralito sembla una expressió argentina que mai podria donar-se a Espanya, i resulta que sí. Que per més que hagi crescut en un entorn de creixement econòmic, les crisis existeixen, i quan es donen, un no pot fer més que mirar-se la butxaca i espavilar-se perquè l'afecti el menys possible. El 3 de novembre d'enguany vaig retuitejar un tuit que no hauria d'haver retuitejat mai. Un usuari de nom Bernat Asensio tuitejava: ni per les males notes, ni per les bronques, ni per cada minut que hem estat barallats. Només puc dir t'estimo i et trobo a faltar. Aquesta frase es dirigia a la seva mare, la consellera Meritxell Borràs, a qui li falta la llibertat. El seu fill la troba a faltar. Això no hauria d'haver passat mai. El debat de si presos polítics o polítics presos i tantes altres coses que estan passant recentment mai no haurien d'haver passat. No ens van educar per això. Deia Josep Pla que és molt més difícil descriure que opinar, infinitament més. A la vista de qual cosa, tothom opina. Se'n poden tenir moltes opinions sobre els fets que estan passant darrerament. No sóc capaç de dir quina és correcta, però aquelles opinions o lectures que menys valoren el que està passant amb Bernat i la seva mare m'entristeixen profundament.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6
delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un quart i un minut de 9 del matí. El govern de Palafrugell portarà al ple de dijous la proposta del pressupost municipal pel 2018. L'import global és de més de 37 milions d'euros. Augmenta un 33% la despesa en cultura i un 10% la despesa en serveis socials. Un dels compromisos que pren l'Ajuntament és resoldre els problemes amb les deixalles. I a aquesta hora del matí saludem el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell, el senyor Albert Gómez. Senyor Gómez, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada, per començar, quines són allò les principals claus a les que ha de fer front aquest pressupost que s'ha presentat?
Bé, home, de fet és un pressupost que malgrat tot és molt de contenció. Per tant, tot i que normalment quan hi ha un nou equip de govern sempre doncs, hi ha la temptació d'intentar fer uns pressupostos molt expansius, no?, que puguis marcar perfil, doncs en aquest sentit ens hem retingut i hem sigut molt, molt moderats, no? I sobretot respon a certes necessitats també de creixement, no?, que ens venien obligades, perquè tot el capítol de personal, doncs, pels diferents increments que s'han previst en els pressupostos generals de l'Estat, hi havíem de fer front, i per tant és un pressupost que en aquest sentit doncs, donarà cobertura al fet de poder mantenir totes aquelles polítiques vinculades amb els serveis a les persones, i ara donaves algun percentatge, que al final formen part de l'eix troncal d'aquest Ajuntament i que nosaltres volem encara donar-li més força. No? I per altra banda, doncs, hi hem pogut incorporar alguna millora i alguna partida que creiem que ens ha d'ajudar a anar desenvolupant el nostre model de poble. No? I en aquest sentit, destacar-te que hem incorporat una que no ven massa, però que creiem que és important, que és el fet doncs, de dotar una nova plaça d'inspector per la policia local, per anar... Doncs,
efectivament, no és una política, no és una partida que vengui massa, això és veritat.
No, però nosaltres considerem que era necessari, no?, que al final, escolta'm, d'aquella situació que vam trobar fa 6 anys ha canviat, s'havia donat la volta com un mitjó, jo crec que tenim ara una policia doncs, amb unes relacions totalment normalitzades, això no vol dir que no hi pugui haver-hi problemàtiques, lògicament, com a qualsevol cos gran i de la idiosincràsia doncs, de la nostra policia, i això no el diferencia de les altres policies de la comarca o de la resta del país, no? Però calia avançar més i acabar de dotar-ho d'aquesta plaça, que ja et dic, no ven massa, però sí que hi ha un cost important associat a darrere. Per tant, per la part de capítol 1, bàsicament, doncs, amb aquest pressupost doncs, li podem donar cabuda a tot i millorar-ho, no? I per l'altra banda, doncs, a nivell d'inversions també ho entenem com un complement de les que ja vam aprovar amb inversions financerament sostenibles. I bé, en aquest sentit continuem amb aquesta dèria de millorar els equipaments socials, culturals, no?, de diferent abast en el municipi. I aquí doncs, tenim una partida que anirà específicament per la rehabilitació de façanes i també pel carrer Carrilet per donar sortida al pla de barris, que això era una qüestió que ja ens venia donada. I després també per aquest 2018 doncs, acabar d'executar les obres o començar les obres i executar les obres de Can Genís, no?
El carrer Carrilet, que són gairebé 900.000 euros, si no m'equivoco.
Exactament. Per tant, també ens ha quedat molt condicionat amb el que ja teníem, no? Podríem tenir més possibilitats de poder decidir i de poder triar projectes, perquè de fet no estaven excessivament preparats, amb les financerament sostenibles que vam decidir aquesta tardor, no? Passat l'estiu, que no pas amb el propi pressupost de l'any que ve, que malgrat tot doncs, hem incrementat, per exemple, la partida per camins de ronda, que nosaltres consideràvem que era important, i hem afegit, o hem acabat de dotar amb uns quants diners més, doncs, a la partida que ha de permetre'ns que de cares del Bruguerol fins a Cala Pedrosa es pugui fer una via verda, o també una altra partida que hem començat, que és de cares doncs, a un projecte que tenim al cap, que és que l'autovia doncs, es pugui fer una pista ciclable, no? Que uneixi Calella amb Palafrugell o Palafrugell amb Calella. Per tant, bueno...
Dic, senyor Gómez, el pressupost augmenta gairebé un 34% en cultura. Això es materialitza en... Vaja, o en què es materialitza, millor dit, aquest augment? Nosaltres ja sap que estem una mica obsessionats amb el tema de la cultura, eh?
Sí, i aquí en aquest sentit és un pèl enganyós, Miquel, perquè el que fem és un canvi de partides que abans estaven associades a joventut, com són totes les vinculades a festes de primavera, i ara passen a cultura. Per tant, una part d'aquest increment ve determinat per això.
Vaja, jo que em pensava que teníem ja motius per alegrar-nos molt amb aquest, sí, amb aquest aspecte.
Sí. Quan t'he sentit, he pensat, ui, ho està diguent molt content i quan li explico la realitat no ho estarà tant. Però malgrat tot, creix perquè, per exemple, amb les partides associades a les pròpies festes creixen 18.000 euros. Per tant, hi ha creixements en diferents aspectes i això poder t'ho sabria explicar més bé l'alcalde, perquè al cap li fi ell és el regidor de cultura, no?
Sí.
Però hi ha un creixement també en d'altres partides, per tant, al final, malgrat que aquest 30% no ho és tot, sí que creix aquesta.
Bé, ja sap que en matèria cultural, ja sap que nosaltres sempre direm que la inversió és poca. El que sí li he de dir és que trobem a faltar que hi hagi augments dedicats a les partides que es destinen als continguts de la cultura.
Bé, al final... És evident que mai hi gastes prou, no, de diners en cultura, perquè jo crec que és un eix troncal del nostre país, i jo crec que al final, a més, és un element que sempre ens acaba cohesionant i que mai està de més, no? Però bueno, és el que et deia, eh? Són uns pressupostos que són molt de contenció i, per tant, d'alegria ens n'hem permès molt poques. Per tant, hem jugat, bàsicament, en posar l'accent en aquelles coses que eren molt clau i sempre doncs, amb increments bastant, bastant petits. Per tant, bueno... si es llegeix detenidament es veu quin és el model i quina és l'aposta que es vol fer, però no t'ho puc dir de manera substancial perquè no hi ha creixements substanciosos. I en cultura ja et dic, bàsicament recordo aquesta increment de festes de primavera i d'altres partides doncs, que segur que l'alcalde et podria explicar, però tot i així, doncs sí, segur que si poguessin dedicar-hi més diners doncs seria molt benvingut.
Senyor Gómez, ha insistit molt en la idea que el pressupost és un pressupost de contenció. Expliqui'm el perquè d'aquesta contenció, perquè si no tinc mala informació s'augmenta l'ingrés per la taxa de l'IBI un 2,5%, que això en un cas de com el poble de Palafrugell, que hi ha moltes edificacions, no hauria de ser menor.
És menor i es nota, però és el que et dic, és un pressupost que ens ve molt obligat. Primer per la qüestió que t'he comentat del personal, després també per altres qüestions que els contractes els teníem per fora de preu de mercat. Per exemple, el concurs de jardineria l'hem de tornar a fer i ens costarà d'entrada, preu de sortida, 200.000 euros més. I com això, altres incorporacions, per exemple, les havaneres mateix, tota l'infraestructura que es munta des de l'IPEP, també s'ha de tornar a repetir el concurs perquè els preus han pujat. Per tant, bueno, tenim diferents increments que ens venien doncs, marcats doncs, per la situació actual, no? Veníem d'una època doncs, amb una inflació pràcticament zero o negativa i aquest últim any s'ha notat, no?, que han pujat preus i una mica amb aquest 2,5 que al final acaba siguent, si ho ponderéssim, a nivell de tots els impostos i taxes, doncs seria aproximadament un 1,25 a repartir, doncs ens hi hem vist bastant obligats. Però malgrat tot, hem anat molt obligats. Per tant, de realment partides discrecionals en les que poder fer política, diguem, no? O prendre decisions lliurement, n'hem tingut poques.
Senyor Gómez, en un altre ordre de coses, vostè i jo vam mantenir una conversa en aquest mateix programa en la que ens estava explicant l'arrencada d'un pla estratègic per refer el teixit comercial de Palafrugell. Ha passat, no recordo, ha passat gairebé un any o un any i escaig ha passat ja d'aquella última conversa. No sé si em pot actualitzar en quin estat es troba aquest pla estratègic actualment.
Doncs estem ja amb la redacció dels resultats. Aquest pla estratègic se li donava molt d'èmfasi i molta importància en dos parts, no? Un era que volíem que hi hagués una participació molt potent doncs, per part del sector comercial a l'hora de donar la seva opinió, de donar la seva veu.
L'han tingut aquesta participació potent?
Sí. I si més no, tothom que ha volgut participar ha tingut no l'oportunitat, sinó que jo crec que fins i tot l'hem cansat, perquè hem fet diverses reunions grupals, el que es coneix com a focus group, també entrevistes individualitzades, i per tant, a partir d'aquí, la gent hi ha pogut donar, tothom que ha volgut participar, i s'ha convidat absolutament a tothom, s'ha insistit, s'ha trucat, ha pogut donar la seva opinió, i això era una qüestió que jo creia que era molt important. I després l'altra part que també consideràvem era molt important, doncs era el fet de saber com ens veia, què opinaven els nostres clients. I en aquest sentit, doncs, s'ha fet un encastatge de més de 600 entrevistes també, doncs, en els clients, no? En diferents moments de la setmana, per intentar doncs, tenir l'opinió del client local, del client comarcal i també de l'estacional, no? A partir d'aquí hi ha hagut tot un resultat, i ara ens van presentar aquests resultats. Nosaltres creiem que s'havia d'aprofundir una mica més, això ens ha fet allargar una mica el temps, uns 15 dies, 3 setmanes, però ara ja estem a la fase ja definitiva d'aquesta part. Això ara volem presentar-ho doncs, a tot el sector comercial, perquè sàpiguen doncs, a quines conclusions s'han arribat, i a partir d'aquí, en qüestió d'un mes, més o menys, redactarem ja un pla d'actuacions que serà vigent per l'any que ve i que per tant ja el podrem executar el 2018.
Escolti, no sé si em pot fer algun titular de què és el que diu la gent a la que enquesten sobre el comerç de Palafrugell, així una cosa ràpida.
Doncs mira, un dels fets notables, i que tampoc ens ha sorprès en absolut, però com a mínim ara ho podem quantificar, és la importància que té, per exemple, el mercat diari, no? com un eix de... com un pol d'atracció indiscutible, no? I després, doncs, evidentment, ens posa deures en d'altres aspectes, no? Com la presència a internet, etc. A partir d'aquí nosaltres podem definir eixos de treball, no? Línies de treball específiques pel comerç, i la veritat és que crec que feia falta això, no? Poder repensar tota l'estratègia comercial, perquè ara estàvem una mica en un atzucat, no? Portàvem una línia en què estava costant molt arrencar l'associació de comerciants, doncs en sortíem i necessitàvem un full de ruta que fos compartit per part de tothom, no? Per tant, ara el tindrem.
Miri, just ahir parlàvem en aquest mateix programa amb el regidor de Promoció Econòmica de Torroella i ens explicava que un dels eixos de la seva nova estratègia que estan plantejant és actuar precisament tots a una amb la mentalitat, diguem-ne, de centre comercial. Jo li preguntava què es pot fer per evitar que la gent el dissabte a la tarda se'n vagi, per dir alguna cosa, a l'espai gironès i es quedi a Torroella de Montgrí, i ell em deia doncs precisament això, no? Convertir Torroella, i sense frivolitzar-ho, però deia convertir Torroella en un centre comercial a l'aire lliure. I en aquest sentit jo li preguntava si, igual que fan els centres comercials, per guanyar competitivitat, no es podria plantejar actuar també des del punt de vista dels proveïdors dels comerços com una central de compres. No sé com ho veu això vostè.
Bé, qualsevol iniciativa que vagi en la línia de poder treballar diguem agrupant, per exemple, les compres així, sempre pot suposar avantatges, evidentment, de cares a negociar amb els proveïdors. Per tant, això, de totes maneres, seria una fase molt avançada en el que podria ajudar una associació de comerciants, no? Ara no estem en aquest nivell encara, per desgràcia.
Escolti, senyor Gómez, anirem seguint-ho, doncs, aviam com evoluciona aquest pla estratègic, que a més ens consta que està vostè en fase de portar la canalla a l'escola i no el molestem més. Gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Miquel, i una salutació ben cordial a tots els vostres oients.
Un abraçal i sort, bon dia. 2:02 del matí. I Marc Calvet, que és precisament el regidor de Promoció Econòmica i Participació de Ciutadana de Torroella de Montgrí, explicava ahir al Supermatí els diferents projectes que ha posat en marxa l'Ajuntament. L'Ajuntament de Torroella, que ha posat per primera vegada en pràctica uns pressupostos participatius. En aquests, la ciutadania ha decidit que la prioritat del municipi és millorar l'accessibilitat de les voreres, anivellant-les amb la calçada. Marc Calvet valora molt positivament la participació, que diu que va ser d'un 8% del cens. El regidor va explicar que l'Ajuntament està treballant per establir estratègies comercials que permetin enfortir els comerços del poble per donar vida al nucli del municipi. Un altre dels seus propòsits és recuperar la zona del riu, netejant l'espai i fent un camí més agradable agradable. Això sí, la construcció d'una zona esportiva és el projecte estrella d'aquest mandat. Després d'escoltar les crítiques que li feia l'exalcalde Jordi Cordón, on acusava el seu partit de baixar la partida destinada a les inversions, Calvet no va dubtar a contestar-li des d'aquesta mateixa emissora.
Informació que dona és absolutament inexacta. La inversió no baixa. En xifres absolutes, un pot agafar el que fa ella és una trampa. Diu, la inversió ha baixat en tant. Estem parlant de 300 euros. Però és perquè s'ha acabat el projecte Life Platera, que era una inversió de la Unió Europea. Per tant, el que baixa a nivell d'inversió és perquè és un projecte que l'hem tancat i l'hem acabat. Nosaltres hem fet un programa d'inversions 4 anys que, si vostè veu, doncs es va mantinguent sostingudament en el temps, al mateix temps que estem baixant el nivell d'endeutament de l'Ajuntament progressivament cada any.
El regidor d'Esquerra Republicana també es va pronunciar sobre l'empresonament de Dolors Bassa, explicant que dificulta la situació als torroellencs d'Esquerra i va mostrar la seva conformitat amb la separació de llistes dels partits independentistes. Són 9:15. Sensibilitzar la població sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica i ensenyar a utilitzar correctament els inhaladors. Aquests són els objectius dels tallers que els serveis de salut integrals del Baix Empordà han programat per dimecres i dijous a diversos casals de la gent gran al llarg de tota la comarca, Toni Selles.
La malaltia pulmonar obstructiva crònica es produeix quan s'inflamen els bronquis i es destrueixen els envans dels alvèols. Això genera dificultats per respirar i ofecs en el dia a dia de les persones que la pateixen. Aquesta malaltia crònica és la quarta causa de mort al món. A Catalunya és una de les que porta més gent a urgències perquè pateixen episodis aguts. De fet, es calcula que un 9% de la població major de 40 anys pateix la malaltia. Aquest dimecres és el Dia Mundial de la Malaltia Obstructiva Crònica. Coincidint amb això, els serveis de salut integrals del Baix Empordà faran tallers per a la gent gran per millorar el coneixement del tractament, promoure hàbits saludables i corregir errors en la tècnica inhalatòria. Es faran a l'Esplai de Palafrugell, a l'Espai La Caixa de la Bisbal, al Recer de Torroella de Montgrí i a l'Associació Gent Gran de Palamós.
I tenim més històries per explicar-vos. Informatiu farcit el d'avui. Quatre empreses de la demarcació de sectors diferents s'han unit per llançar tres noves varietats de noulets, les populars galetes de Tries. L'empresa de galetes s'ha unit a Té Gust i al Parc de les Olors, que han afegit les herbes que cultiven, i a Poma de Girona, amb el seu producte insígnia, que no ho diríeu mai, no és la pera. Han presentat tres sabors diferents, menta, Maria Lluïsa i camamilla amb poma, David Parreño.
Aquesta fruita aconsegueix abaixar la quantitat de sucre i aportar acidesa. Les galetes tenen forma cilíndrica i estan farcides amb un praliné d'ametlla i poma. El resultat són unes galetes que contenen menys sucre i que posen en valor al territori. Els seus creadors la defineixen com una acció innovadora, oberta i col·laborativa, perquè ha implicat diferents empreses i treballadors de sectors diferents. Cada empresa s'ha centrat en el producte que produeix i l'ha adaptat de manera més adequada al conjunt del producte. Llorenç Frigola és president de la IGP Poma de Girona.
Una en el seu laboratori, planta pilot, biblioteca, pot estar moltes hores treballant, però a lo millor juntant-se aquí mateix en aquest edifici quan va ser el dinar, perquè per casualitat ens vam posar junts, surt una idea, l'enllaces i vas molt més ràpid del que estàs fent, no? Penso que les empreses de Girona estem més preparades que ningú, o ho hem de fomentar encara més, el tema de col·laborar amb l'oberts que som o tot aquest tema, i és una manera molt, molt important de competir.
El procés d'elaboració, que s'ha allargat un any, ha consistit en diverses sessions de treball, proves i cates. La principal tasca d'investigació ha estat trobar les proporcions i els processos d'elaboració del praliné amb les herbes aromàtiques i la poma.
I un apunt més. La taverna Can Moni de Palamós recorrerà al Tribunal Suprem amb un recurs de cassació a la sentència que la condemnava a pagar una multa de 12.000 euros per contaminació acústica. Eugènia Güell.
Joaquim Boada, secretari de la FECASARM, que defensa Can Moni, ha al·legat que la jutgessa va incórrer en una incongruència omissiva, que vol dir que hi va haver tres punts que es van tractar al judici però que en canvi no es van pronunciar a la sentència. D'una banda, en l'estudi sonomètric que es va fer, no es va fer constar el soroll de fons, punt clau, segons segons assegura Joaquim Boades, perquè l'estudi es consideri vàlid. El tècnic el va fer, d'altra banda, no va presentar cap acreditació de cap tipus de formació i, a més, va declarar en nom de l'alcalde.
Doncs també hem de tenir en compte que el mateix tècnic que va fer la medició acústica va ser després nomenat instructor de l'expedient sancionador i després va declarar en nom de l'alcalde, el que considerem totalment inadmissible en un estat de dret, perquè s'ha de preservar aquesta objectivitat, imparcialitat i naturalitat entre la persona que evidentment doncs, fa la medició acústica i el que després imposa la sanció, no? I per tant aquests aspectes crec que han de ser tinguts en compte ara per al Tribunal Suprem.
I encara un últim apunt per tancar aquest bloc informatiu del dia. A Sant Feliu de Guíxols han encarregat 65 nous columbaris al cementiri, cosa que suposa duplicar el nombre de columbaris actuals. Al cementiri n'hi han 14 d'obra i 52 de murals. Encara que en tinguin 20 de lliures, ja han planificat fer-ne de nous per l'augment de la demanda.
Això fa que en total el cementiri tingui 131 columbaris, tant d'obra com de murals. Ho explica a Ràdio Capital la regidora de Serveis Municipals, Laura Aiguaviva.
Ara disposem a Sant Feliu de 14 nínxols d'obra, els quals els tenim tots ocupats, i 52 de murals, que són els que es fan a les laterals, a la paret lateral de cada filera de nínxols que tenim estàndard, diguéssim, els que coneixem. Llavors, doncs, en total, en tenim d'aquests 52 murals, actualment en tenim 20 de lliures. Llavors, clar, el que tenim és més demanda de nínxols d'obra.
Les obres d'ampliació costaran 34.000 euros més IVA i duraran 2 mesos, segons ha avançat Ràdio Sant Feliu. L'Ajuntament ha anat ampliant periòdicament el nombre de columbaris i nínxols, encara que ara volen atendre l'augment d'incineració.
Són 6 els minuts que passen de 8:45 del matí. De seguida tornem.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I si sona aquesta música és perquè tenim a punt per la informació esportiva.
Supermatí.
Ahir es va presentar a la sala de plens de la Diputació de Girona la 18a edició del MIC. Aquest any incorpora dues novetats. D'entrada, Figueres serà la seu d'inauguració i Palamós en recupera les finals, Pedro Ruiz.
Efectivament, ahir a la sala de plens de la Diputació de Girona es va presentar la 18a edició del Mediterranean International Cup, més conegut com a MIC, que en aquesta ocasió es disputarà del 28 de març a l'1 d'abril. Dues novetats destaquen en aquesta pròxima edició. L'entitat organitzadora, MIC Sports, vol expandir-se a altres territoris i per això desembarcarà a l'Alt Empordà. De fet, Figueres serà la ciutat que acollirà l'acte inaugural. D'altra banda, Palamós tornarà a ser l'escenari on es realitzaran les finals. A més, també està prevista la celebració de la segona edició del MIC Basketball. A l'acte hi van assistir Carles Salgas, diputat d'Esports a la Diputació de Girona, Lluís Puig, alcalde de Palamós, Marta Felip, alcaldessa de Figueres, Marta Madrenes, alcaldessa de Girona i Juanjo Rovira, director de MIC Esports. Aquest últim ha explicat algunes línies traçades d'aquesta edició. Al MIC Futbol s'incorporen dues noves categories, cadet de primer any i infantil de primer any. Per a més inri, en bàsquet es pretén passar de 4 a 8 categories. L'organització ja ha confirmat la presència al MIC Futbol del Futbol Club Barcelona, l'Espanyol, l'Atlètic de Bilbao, Manchester United, Inter de Milà i Paris Saint-Germain.
Gràcies, Pedro Ruiz. I per tancar el bloc informatiu del Supermatí d'avui ho fem, com sempre, amb una repassada, un cop d'ull ràpid a les notícies més destacades de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Gràcies. Puigdemont encapçalarà la llista Junts per Catalunya a les eleccions del 21 de desembre. El PDeCAT impulsarà una plataforma i competirà amb la llista d'Esquerra Republicana encapçalada per Oriol Junqueras. Álvaro Ejide.
La candidatura consta que la integren els partits del PDeCAT i Convergència Democràtica de Catalunya amb l'objectiu de poder mantenir les quotes de campanya electoral. D'aquesta manera, els neoconvergents impulsaran una nova plataforma formada pel propi PDeCAT amb independents i pugnarà contra la llista d'Esquerra que encapçalarà Junqueras. Des del Partit Demòcrata han afirmat a l'ESN que es tracta d'una llista transversal que acompanyarà Puigdemont i els consellers afins al PDeCAT.
I Ciutadans es presenta a les eleccions de desembre amb els mateixos caps de llista que el 2015. Fonts del partit expliquen que és una manera de consolidar l'estructura i destacar la solidesa dels darrers anys.
La líder del partit a Catalunya i candidata a presidir la Generalitat, Inés Arrimadas, d'acord amb les primàries celebrades al maig, obrirà la candidatura per Barcelona. Matías Alonso ho farà per Tarragona, Jorge Soler per Lleida i, finalment, Jean Castel per Girona. La novetat principal és el fitxatge del periodista Nacho Martín Blanco, que es presenta com a independent i que ocuparà el sisè lloc per Barcelona. La formació de Taronja destaca la seva unitat i remarca que no ha tingut cap crisi interna, fins i tot havent superat un procés de primàries ara fa mig any.
I més de 400 morts ja comptats pel terratrèmol a la frontera entre Iraq i l'Iran. Entre els dos països hi ha més de 7.000 ferits i es preveu que vagi augmentant durant les properes hores.
Fins al moment, la majoria de víctimes mortals s'han identificat a l'Iran. En aquest sentit, el portaveu del gabinet de crisi iranià ha informat que la xifra de víctimes mortals al seu país ja arriba a les 407 persones i s'han comptabilitzat 6.700 ferits. Per la seva banda, l'Iraq s'ha informat d'almenys 8 morts com a conseqüència del terratrèmol, a més d'altres 500 ferits. Segons ha concretat el Ministeri de Salut iraquià, 7 persones han perdut la vida a la regió autònoma del Kurdistan, fronterera amb l'Iran, i una mort a la província de Diyala.
I atenció a aquesta notícia. 400 milionaris dels Estats Units demanen al president Donald Trump que no els hi rebaixin els impostos perquè consideren que la reforma fiscal augmentarà les desigualtats al país i afectarà els serveis bàsics.
L'associació anomenada Riquesa Responsable, a la qual pertanyen centenars de persones de les classes més altes dels Estats Units, considera que el projecte de llei comportaria profundes retallades en diversos serveis fonamentals, com ara l'educació o la sanitat pública. Per aquest motiu, els milionaris que signen la carta demanen al govern que, lluny d'aplicar aquesta reforma, els apugi els impostos per així reforçar a la classe mitjana i assegurar l'èxit de l'economia nord-americana.
Donedo, a mi em diuen això que passa a l'Estat espanyol, em punxen i no em treuen sang. Josep Lluís Vidal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu no t'has constipat o què? Encara.
Ui, sí, però no tant com tu.
Oh, jo estic fet una sopa.
Tot arribarà, perquè aquests canvis de temps així tan sobtats i que ara fot un fred al matí i al vespre al·lucinants i al migdia fa una mica de caloreta, però clar, és que vas a un lloc, tens la calefacció a tope, en fi, que aquestes coses que té la tarda i l'hivern, no?
No, i aquí dalt portem des del diumenge a la tarda amb una tramuntana que flipes, saps?
Sí, de fet hi ha una alerta, no? També del Servei Meteorològic de Catalunya sobre
això. Vull que si la temperatura és freda per l'època de l'any, ja quan fa vent ni t'explico.
La sensació ja són 3 o 4 o 5 graus més baix.
Sí, no sé quants, però és per morir-se. Però vaja, res, en qualsevol cas, en Josep Lluís Vidal és com cada setmana l'artífex d'explicar-nos l'actualitat més candente del món de la tecnologia. Sí, el món de la tecnologia.
Aquella expressió, sí.
Exacte, rabiosa actualitat, això.
Rabiosa actualitat, sí. La casposa expressió de rabiosa actualitat.
Exacte. Escolta, i aquesta setmana, bueno, ja fa uns dies, però aquesta setmana ja de manera oficial tots els usuaris de Twitter poden piular fins a 280 caràcters, eh?
Sí, ja feia temps que s'especulava sobre aquesta possibilitat. Twitter havia començat a fer algunes proves amb un reduït grup d'usuaris, ho van anunciar ja ara fa uns dies que s'implementava de forma oficial, però no acabava d'arribar del tot encara. I ara sí, ja amb l'última actualització que es pot descarregar des de les botigues d'Apple i d'Android, ja hi ha disponible aquesta característica, 280 caràcters, ni més ni menys que el doble de capacitat que tenia fins ara la xarxa social. Uh-huh. Hem de dir també que l'augment de capacitat dels tuits s'han anat fent evident de manera progressiva, perquè, per exemple, abans també comptava en el límit que ens imposava Twitter l'enllaç que se genera quan tu puges una imatge.
Sí.
Doncs això, des de fa uns mesos, tampoc és així.
Sí, ja ho entenc, i els enllaços web també varen deixar de comptar com a caràcters.
Exacte, llavors bé, doncs tot això havia fet que els 140 caràcters fossin com més reals, no? I tinguessin més espai per publicar coses. Una mica en aquell intent de Twitter d'assemblar-se una mica més a Facebook o altres xarxes socials que està tenint més èxit, perquè clar, és veritat que Twitter va una mica perduda, no sap ben bé cap a quin segment va. S'ha especulat moltíssimes vegades que l'acabaria comprant Google.
Ja. Bé, fa l'efecte que Twitter és allò, la gran àgora on la gent es fot els plats pel cap, però que no acaben de trobar-li la manera de treure-li els calés a l'invent.
Sí, sí, a més, jo moltes vegades he parlat amb moltes persones diferents que m'acaben dient el mateix, i és que és una d'aquelles xarxes que costa una mica de fer-te, saps? Una vegada ja hi ets, ja hi trobes el sentit i tal, no? Però costa una mica d'entendre-la, sobretot al principi. De fet, va sortir una vegada un estudi que Twitter era la xarxa social que tenia una taxa de abandonament més alt des de que tu obries un compte. Més d'un 50% dels usuaris que obrien un compte acabaven abandonant-la perquè no l'entenien.
Déu-n'hi-do, un 50% és molt. No?
Clar, és que és una taxa de rebot, si fem una comparativa amb l'analítica web, no? d'usuaris que obren un compte i el deixen allà en plan fantasma. No?
Jo t'he de dir que a mi em fot mal de mala llet Twitter.
Home, la veritat és que també és un lloc com... per fer una mica de soroll, que tu deies abans.
Sí,
no?
Amb violenta la situació política que viu el país ara mateix. Jo tinc tendència a seguir un munt de persones indeseables i sí, home, clar, per saber què diuen els que no pensen com jo, perquè si no malament rai. I ostres, sovint acabo que llançaria el telèfon per la finestra, ja t'ho diré.
Sí, i la veritat és que també és una de les xarxes socials que s'han pres una mica més en sèrio al tema de l'assetjament, perquè, com bé dius, arriba un moment que alguns arriben i ja creuen la línia vermella, no? La falta del respecte, l'assetjament, etcètera, etcètera.
Bueno, és que si no insultes o si no creues aquesta ratlla vermella no ets ningú, de fet.
Això hi ha alguns que ho entenen així. Jo crec que les coses es poden fer d'una altra manera.
Sí, no, jo també, però vaja... Vaja, jo ja et dic, em violenta.
Sí, sí, no, està clar.
Em violenta quan algú rellevant a Twitter posa una piulada i és pràcticament impossible que al darrere d'aquesta piulada no n'hi hagin d'altres que li insultin, que li... Sí. Jo què sé, que li diguin segons quines bestieses. Jo
què
sé.
Manera...
Mira, et diré, deixa'm que t'expliqui una anècdota. El diumenge que l'Anna Pastor tenia el seu programa de la Sexta, l'Objetivo, tenia en Santi Vila, va haver una senyora que sense cap tipus de pudor va escriure: qué buena periodista eres, Ana, ahora por fin se puede escuchar la voz de Santi Vila porque este señor no volverá a pisar TV3 en la vida. Això, que aquesta dona ho va dir sense cap tipus de criteri ni de... Vull dir, l'únic objectiu d'aquesta piulada era llançar merda sobre TV3, en aquest cas. Només era aquest.
Sí, però...
Clar, llavors, aquesta piulada era tan fàcil de contestar com... Bé, jo la vaig contestar a aquesta senyora, li vaig dir, escolti, li vaig enviar el link de l'entrevista que li havien fet a en Santi Vila 10 dies abans a TV3. I vaig dir, senyora, miri, aquí tens Santi Vila a TV3, documentis una mica abans de bucar merda. I és aquesta gratuïtat, aquesta bilis la que em posa de mal humor.
Bé, sembla sí que és veritat que una mica Twitter s'ha convertit una mica com en els comentaris fàcils dels diaris, no? O dels portals, sí, de notícies, no? Aquella cosa que, emparant-se gairebé en l'anonimat, i moltes vegades no gairebé, sinó directament en l'anonimat, i tenint un espai per treure el pitjor de cadascú, doncs al final acaben produint-se situacions d'aquest tipus. I és una llàstima, perquè al final tot el que podia ser un debat una mica seriós i amb arguments, doncs mira, s'acaba convertint en situacions d'aquest tipus.
S'acaba convertint en la plaça del poble.
Doncs ara més, ara tindrem el doble d'espai per fer-ho.
Doble de caràcters, vinga, per si no teníem...
Doble de caràcters.
Si no dèiem prou imbecilitats, ara podrem dir el doble d'imbecilitats. El doble. Clar que sí.
Sí.
Molt bé, així m'agrada. Escolta, tenim més temes per comentar, perquè s'ha fet un estudi que determina quina és la despesa mitjana en terminals mòbils que es gasta a l'Estat espanyol.
Sí, és un estudi que es va fer ara fa uns mesos i que revela que els ciutadans d'estat espanyol s'acaben gastant una mitjana, parlem de mitjana, de 228 euros de mitjana per terminal, no? Uh-huh. Sí que és veritat que aquí s'inclouen tot tipus de mòbils, des dels més cars, com l'iPhone de ser aniversari aquest que ha sortit fa uns dies i que sí, costa 1.200, 1.300 euros, una autèntica bestiesa, penso jo, per un telèfon mòbil, però bé, és un iPhone. I també hi ha els més baratets, no? O sigui, els que es poden trobar per 100 euros o fins i tot una mica menys, no?
Home, si la mitjana són 200, realment hi ha gent que compra mòbils molt, molt, molt baratos, eh?
Clar, la mitjana són 228 i no tothom es pot permetre un iPhone de 1.200 euros,
no,
ni
clar,
tampoc un Samsung de 800, ni 900, ni aparells d'aquest tipus. En aquesta comparativa, com deien, s'inclouen absolutament tots els telèfons mòbils que hi ha en el mercat. És un estudi que es va fer aquest any i, a més s'ha fet entre el gener i el setembre, vull dir que hi ha hagut temps per treure una mostra bastant, bastant àmplia, no? I això que deies, hi ha molta gent que compra telèfons baratos, entre 100 i 200 euros, concretament és gairebé un 40% dels enquestats. Un 39,2% dels enquestats compra telèfons que tenen un valor d'entre 100 i 200 euros en el mercat.
Sabem si hi ha alguna marca que respongui clarament a aquest perfil de mòbil molt barat?
No és una informació que l'estudi... que l'estudi analitzi. Uh-huh. Concretament, el que sí que diu i és que si estem parlant de mòbils que són, o sigui, que és una despesa baixa, no? O relativament baixa, és una xifra que ha augmentat respecte a l'any 2016. Ha augmentat en 28 euros.
Carai, encara ens gastaven menys aquí?
Encara ens gastaven menys. fa un any, no?
Vaja.
Bé, doncs no deixa de ser curiós, no? És també una mica un reflex, potser, d'altres coses, no? D'altres extrems de la societat, eh? Vull dir que al final són uns pocs, molt pocs, els que es gasten molts, molts diners, i després molts, molts, molts els que s'acaben gastant, doncs...
Ja.
Segurament és perquè no hi ha permès, no?
Està clar. Escolta, total, pel que dèiem, no? Per entrar a Twitter i veure el que s'ha de veure, no fa falta un mòbil de...
No fa falta un mòbil de 1.200 euros, no? No, està claríssim.
Molt bé, Josep Lluís Vidal, gràcies. I tornarem la setmana que ve.
Molt bé, perfecte.
A veure si estem més refets.
Sí, no m'ho passis, eh?
No, aquí, per sort per tu, per telèfon, els virus crec que encara no.
Ah, tot es pot intentar.
Tot arribarà.
I tant.
Apa, que vagi bé.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aquestes converses de bar que tenim amb en Josep Lluís Vidal per parlar sobre tecnologia. Talment com si fóssim, no sé, al centre fraternal allà a Palafrugell un dissabte a la tarda. Escolta, que Twitter ara té 280 caràcters. En qualsevol cas, entrem ja a la recta final del programa d'avui i, com sempre, ho fem dedicant un espai per l'activitat cultural lúdica i festiva de casa nostra.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I ara mateix aquí, amb en Pau Ponseti, que us expliquem que a Figueres, segon dia de la Figueres Galàctica, la setmana més fric de la capital de l'Alt Empordà, que podeu visitar fins al 19 de novembre, Pau.
Després d'entrar de plena al món de Star Wars i de viure una segona edició carregada d'aires nipons, en aquesta tercera edició, els robots, cíborgs, androides i altres éssers mecànics en seran els protagonistes. Avui dimarts, a partir de les 9 de la nit, al bar cafeteria Martins, hi haurà la trobada Film and Beers, a càrrec d'Oci Ficció. Una trobada per parlar sobre el cinema de ciència-ficció amb altres amants d'aquest gènere i també aprofitar per passar una bona estona.
I també avui a Torroella de Montgrí, de 6:45 a 7 de la tarda, hi ha una xerrada taller a l'Escola Bressol Municipal al Petit Montgrí.
L'educadora, sociòloga i mediadora Alba Castellví ens presentarà la xerrada taller Educar sense cridar. Una xerrada adreçada a famílies amb fills de 4 a 12 anys on oferiran les eines per adquirir estratègies i instruments per educar amb sanitat i coherència. Una activitat organitzada per Racó de Rialles que té un preu de 10 euros per família.
I l'agenda d'avui l'acabem fent un repàs als mercats setmanals més destacats del Baix Empordà per avui, dia 14 de novembre.
Doncs comencem a Palamós, que fins a 1:00 PM més d'una cinquantena de parades estaran a l'Avinguda de Catalunya per oferir els productes més naturals. També a Pals, a l'Avinguda Europa, a Santa Cristina d'Aro, a la plaça del Mercat i a Verges, al centre del poble. També hi podreu trobar, com cada setmana, els millors productes de la terra.
I tal dia com avui, un 14 de novembre, a la ràdio hi sonava això.
EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Excelentísimos señores, señora, señores, amigos todos. Ante todo, debo presentar a ustedes mis excusas por haberse demorado un acto que tanto me honra y enaltece, debido a una dolencia que me retuvo cautivo algún tiempo.
És l'emissora de ràdio més antiga de Catalunya i es va fundar l'any 1924 pels membres de l'Associació Nacional de Radiodifusió. El seu distintiu EAJ1 es va indicar la qualitat de primera emissora d'Espanya. A 6:45 de la tarda, la locutora Maria Sabater va ser la que va pronunciar les primeres paraules. Després va cedir el torn a l'alcalde de la ciutat, Daris Romeu. La ràdio es va convertir en una emissora molt popular i el 20 de febrer del 1926 es va traslladar a l'hotel Colón número 6 del carrer Casp. Aquell mateix any es va associar amb Unión Radio, l'actual cadena SER, que la va comprar l'any 1929. L'emissora va emetre el primer partit del Barça en català l'any 1976 i el responsable de narrar-lo va ser Joaquim Maria Puyal.
Doncs aquest era un dels jingles més recordats, concretament aquests eren de la dècada dels 90. Ràdio Barcelona, que naixia un 14 de novembre. I un 14 de novembre va morir Gene Anthony Ray, conegut pel seu paper de l'heroi a la sèrie Fama.
L'actor i ballarí va néixer l'any 1962 a Harlem i va arribar a la fama, mai més ben dit, pel paper que va interpretar el 1980 a la pel·lícula i dos anys més tard a la sèrie de títol homònim, de la qual donaria vida a l'heroi Johnson, un aspirant a l'Escola d'Arts Escèniques de Nova York. Tot i que mai va rebre classes de dansa, va captivar durant el càsting i li van donar un paper a la pel·lícula, per la qual va aconseguir un Oscar a la millor cançó i també a la millor banda sonora. Després de la cancel·lació de la sèrie, la seva vida no va despuntar i va quedar apartat de la interpretació o fent papers menors. Va morir el 2003 com a conseqüència d'un accident vascular cerebral.
I un 14 de novembre, Joe Cocker liderava... Cocker. Liderava a la Billboard amb la cançó Up Where We Belong.
La cançó va ser la banda sonora de la pel·lícula Oficial i Cavaller, protagonitzada per Richard Gere i Debra Winger. A més del número 1, la peça va aconseguir l'Oscar a la millor banda sonora i també el Globus d'Or l'any 1983. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel when it's real. I keep being alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a stair every day.
Grandíssima cançó aquesta de Joe Cocker, Up Where We Belong, de la banda sonora d'Oficial i Cavaller, que triomfava a la llista del Billboard un dia com avui, un 14 de novembre. Un 14 de novembre en el que us hem explicat un munt de coses que repassem en forma de resum amb Antoni Selles i amb la Sílvia Pedret.
Lluís Llach renuncia a repetir com a diputat al Parlament. El fins ara diputat de Junts pel Sí ho ha dit a través de Twitter i ha avalat que l'independentisme es presenti amb tres llistes. Amb tot, Llach era partidari d'una llista unitària on hi hagués tot l'independentisme.
El regidor de Guíxols des del carrer abandona Procés Constituent per la seva aproximació a la CUP. Jordi Lloberes prové de Procés Constituent, però Guíxols des del carrer col·labora amb Catalunya en Comú i aquí rau la seva decisió.
El ple de Palafrugell veurà aquest dijous la proposta de pressupostos pel 2018. El govern municipal planteja un augment de més d'un 30% en cultura i d'un 10% en serveis socials.
Els serveis de salut integrals del Baix Empordà programen diversos tallers sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Volen conscienciar la població i millorar l'ús dels inhaladors. Aquesta malaltia és la quarta causa de mort al món.
Galetes Tries, Té Gust, Parc de les Olors i Poma de Girona s'uneixen per crear noves varietats de neulets. Aquestes populars galetes surten ara al mercat amb tres nous sabors: menta, Maria Lluïsa i camamilla amb poma.
Sant Feliu de Guíxols encarrega 65 nous columbaris al cementiri. Això suposarà duplicar els actuals. Tot i que encara n'hi ha una vintena de lliures, els responsables municipals opten per l'ampliació a causa de l'augment de la demanda.
Novetats en la 18a edició del torneig MIC. Aquest any la inauguració es farà a Figueres i Palamós recupera les finals. El MIC 2018, cita internacional del futbol base, tindrà lloc del 28 de març a l'1 d'abril.
I abans d'acabar, previsió del temps, Martí Seguer.
Doncs avui de nou una jornada amb fort vent de nord que seguirà bufant tot el dia, però ja perdent força cap a la tarda. Dia en conjunt assolellat i amb temperatures d'entre 13 i 6 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per la mar alterada amb onades que poden superar els 4 metres d'alçada i també manté l'avís per fort vent que pot superar els 120 km per hora. Demà encara un dia ventós, però en conjunt assolellat.
Gràcies, Martí, i gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa i que cada dia som uns quants més que ens llevem aviat per explicar-vos tot allò que passa al Baix Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Que vagi molt bé, fins demà, adéu-siau.